Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquesta versió estiuenca de l'Hotel Suís, aquest Motel Suís, com l'hem rebatejat aquesta temporada i que podeu trobar, com sabeu, des de fa ja alguna que altra setmana, el podcast habitual d'aquesta casa del programa Hotel Suís, del magazín d'esports de Ràdio Sabadell, avui centrats, així d'entrada, en un nom propi, Teo Quintero, qui serà, amb tota probabilitat, el proper fitxatge del Centre d'Esports Sabadell 2021-2022. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Com estàs, Adri?
És el nom del dia, segurament, sense cap mena de dubte.
Sí, ho apuntava ahir el nostre company, el Xavi Andreu, el jugador, en aquest cas, procedent de l'Hèrcules, una peça doncs, a tenir molt i molt en compte, en tots els sentits, sobretot, primer, pel que pot significar la seva posició en el camp i veient una miqueta com està evolucionant ara com ara el mercat de fitxatges i de renovacions del Centre d'Esports Sabadell, i d'altra banda perquè també ens ajuda a veure que de mica en mica, alguns demanarien més celeritat, altres que hi hagi paciència, però que de mica en mica comença a dibuixar-se l'esquelet, anem a dir-ho així, del que ha de ser el Sabadell 21-22. Potser trobem encara a faltar algun nom d'aquells que impacta i molt en el mercat, però al final, amb la tonteria, són peces d'aquestes contrastades a la categoria on teòricament, si volem buscar-li el símil, ha d'estar el Sabadell amb aquesta nova primera de la REF.
Seria el tercer fitxatge, se sumaria Joseba Muguruza i també Emilio Bernat, ja presentats en aquest motel suís amb veus autoritzades. De seguida marxem cap a Alacant per conèixer també a Quintero, que presumiblement en qüestió d'hores es convertirà en la 11a peça d'aquest projecte. De seguida i aprofundim, però sobretot, Sergi, tenint en compte que aquests 11 jugadors que tenen ja contracte que la pròxima temporada, com dèiem ja des de fa força temps, no necessàriament tots els que tenen contracte acabaran formant part de la plantilla 21-22, però ara com ara serien, amb el cas de Quintero, si s'acaba de concretar aquest fitxatge, l'11è jugador.
Sí, s'ha parlat i portem poques setmanes de mercat, encara que se'ns estigui fent un pèl lent al camí, però portem poques setmanes de mercat. S'ha parlat, o com a mínim ha aparegut el seu nom en algunes travesses de sortida, un cas com el de Gorka Guruceta, el davanter d'un Donostiarra que podria tenir futur cedit, en aquest cas com a cedit a la segona divisió A, la Lliga Smartbank.
Sí, parlava, té 2 anys de contracte.
Es parlava i molt de la Morevieta, per exemple, i podria ser una plaça, a més és un territori que coneix bé el jugador format a l'Ezama, i d'altra banda va sortir, o ha sortit en alguns, no sé si dir fòrums d'opinió, però també fins i tot alguns mitjans se n'han fet ressò de les possibles ofertes que podria estar rebent, i ja n'hem parlat algun dia també aquí al motel, a l'Eix Coc. No sé si és una picadeta d'ull o no a la tranquil·litat. Jo no sóc massa partidari d'aquestes coses, tot i que avui m'hi aferraré una mica. Ahir penjava a les seves xarxes socials a l'Eix Coc imatges d'entrenament particular, entrenament personal, i ho feia amb el pantaló del Sabadell. Bé, pels que vulguin quedar-se amb detallets d'aquest tipus, no sé, insisteixo, si és una picadeta d'ull del tarragoní a la seva continuïtat, perquè recordem que l'Eix Coc té un any més de contracte, per més que es parli de possibles sortides o de possibles interessos que pugui tenir més enllà del Sabadell.
I tornant un altre cop a Teo Quintero, qui és Teo Quintero? Doncs parlem d'un jugador esquerrà, d'un central, fitxa sub-23, encara té 22 anys. Ell és barceloní, però és d'origen veneçolà, i sobretot va acabar l'etapa formativa al Girona. De fet, va jugar i va debutar a segona divisió B en l'etapa en la qual el Peralada era el filial del conjunt gironí, i des de fa un parell d'anys, déu-n'hi-do el que ha hagut de viure a Alacant amb les dues últimes temporades per oblidar de l'Hèrcules Club de Futbol. Precisament, marxem fins a la redacció de la cadena SER a Alacant. Allà tenim un bon amic d'aquesta casa, com és el Pedro Vera, que segur que ens explica més detalls d'aquest Teo Quintero, futur fitxatge del Centre d'Esports. Què tal, Pedro? Quin fitxatge fem amb Quintero?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Teo Quintero llegó al Hércules hace 2 temporadas y lo cierto es que no ha tenido demasiada suerte. En 2 años ha jugado como mucho, hablo de memoria, unos 20 partidos, pero La verdad que llegó con la victoria de ser un buen jugador sub-23, con una progresión, es central, es zurdo, con una muy buena salida de balón. Y como yo nos decía, la verdad que no ha tenido muchísima suerte aquí en el Hércules. De hecho, casi siempre ha jugado los finales de temporada, ¿no? Es cierto que tuvo buenos momentos, que tuvo buenos partidos, pero al final le ha faltado algo para tener la confianza total y absoluta de los entrenadores que han estado en el Hércules Club de Fútbol. También es cierto que hay que decir que en el conjunto blanquiazul estas dos últimas temporadas ha sido un auténtico desastre. El año de la pandemia a punto de descender a tercera división, el año pasado con descenso a la segunda ref, la verdad que no ha tenido suerte, pero hay que decir que es un jugador alto, que va bien en el juego aéreo, que tiene una muy buena salida de balón, un buen desplazamiento de 30-40 metros, muy preciso. Y sobre todo, bueno, pues lo que se le busca ahora mismo a un futbolista joven es que tenga proyección. Y yo creo que Teo Quintero la tiene. Así que le deseo toda la suerte del mundo a Teo en su nueva aventura.
Pensava, Sergi, que havia oblidat ja aquesta sintonia teva, la que tant t'agrada.
Sí, home, aquí al motel també la tenim present.
La tenim present. És una mica més estiuenc que el repertori, però sí que també de tant en quant sona aquesta cançó. Què t'ha semblat el que ens comentava el Pedro des d'Alacant?
Bé, en quant a virtuts tècniques, futbolístiques, jo, el que digui Pedro Vera, com diria aquell, va a missa, me'l crec, un tio que ha mamat, si em permets l'expressió, ha mamat molt futbol durant molts anys i en aquest cas potser el més preocupant, com ell mateix comentava, no, és que aquests 20 partits mal comptats entre les dues darreres temporades del seu pas per l'Hércules d'Alacant. Per tant, bé, hem d'entendre que això pot passar amb algú de perfil jove, que és el jugador del qual estem parlant, i per tant, en aquest sentit, caldrà veure, un cop es confirmi, evidentment, tot i que està molt, molt, molt fet, de fet es parla de properes hores la confirmació, el rodatge que se li pugui donar i quin és el rol que li dona Antonio Hidalgo, en aquest cas, en aquest projecte 21-22 del Centre d'Esports.
Per cert, deixa'm corregir una cosa que ahir, escoltant el podcast del Motel Suís, em vaig colar, em va trair el subconscient a l'hora de dir que Emilio Bernat havia aturat un penal a Óscar Rubio. Evidentment, era a Manuel Gato, el famós dia de la destitució de Kiko Ramírez, però com després havíem de parlar d'Óscar Rubio, al final vaig creuar el cable, no va fer bé el contacte i vaig creuar un nom amb l'altre, encara que ara que el saludaré segur que això m'ho sap perdonar el lleidatà, que com qui no vol la cosa, Sergi, avui parlarem de la seva renovació, però 5 anyets al Centre d'Esports, eh?
Sí, ho dèiem ahir. A més, un jugador que va arribar aquí ja contrastat per edat i per rodatge, per quilòmetres a les cames, pel seu pas, entre d'altres, no? Per buscar-ho molt recentment a casa seva amb el Lleida Esportiu, i que, bé, des d'aquesta experiència s'ha anat fent encara més, i ara que ja és un autèntic veterà en el bon sentit de la paraula, està signant uns números espectaculars. Ho dèiem ahir i crec que és bo de recordar-ho. Segur que ara ho recordarem amb ell també, no? Però al final és tota una segona volta sencera, Adri. No s'ha perdut ni un minut i estem parlant de segona divisió, estem parlant de la Lliga Smartbank, quan teòricament, si ho haguéssim dit a principi d'estiu, haguéssim vist jugadors que havien de passar per davant d'ell en el teòric esquema d'Antonio Hidalgo.
Doncs va, anem a veure què s'explica el bo de l'Òscar. Això sí, avui no pots marxar molt lluny. De seguida tornem a parlar, Sergi, que hem de comentar el tema de l'Obrador. Fins ara. Ja us dèiem ahir que el cap de setmana en clau arlequinada havia tingut molt de moviment. Un dels noms propis va ser el d'Óscar Rubio, renovat una temporada més i ja serà la seva cinquena aquí a Sabadell vestint la samarreta arlequinada. Anem a felicitar-lo, Óscar Rubio. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Com qui no vol la cosa, vas arribar, crec que tenies 33 anys i ara compliràs la cinquena temporada ja al Centre d'Esports. És d'aquelles coses que ben bé no t'esperes quan arribes aquí, però has trobat gairebé una segona casa per tu.
Sí, és molt difícil estar tants anys en un mateix equip, no? i la veritat és que el primer dia que vaig arribar em vaig trobar molt còmode, molt a gust i molt content de continuar al Sabadell.
Els números de l'últim any t'avalen, o sigui, les coses com són. No t'has perdut ni un sol minut de tota la segona volta a segona divisió, gairebé 3.000 minuts fregant-los, i al final, fins i tot amb l'aspecte golejador, 3 dianes, o sigui que no sé si t'esperaves realment un any tan profitós a nivell individual a segona divisió.
Bueno, jo sempre ho vaig dir, tenia la il·lusió des que vaig arribar al Sabadell de poder pujar i tornar al futbol professional, que era un repte que m'havia marcat, ho vam aconseguir, no? I després, una vegada aconseguit, pues, el que volia veure, que després de tants anys de no jugar, pues, que encara tenia nivell per estar en aquella categoria, m'ho vaig demostrar a mi mateix, m'ha sortit una molt bona temporada i, bueno, molt content.
A més, demostrant polivalència, no? Perquè aquí et teníem com a lateral dret, però t'has acabat reconvertint per molts moments com a tercer central, com a central dretà. És veritat que després, moltes vegades, tancant com a lateral quan l'equip no té la pilota, però un punt polifacètic que la veritat és de valorar per part dels arlequinats, no? El tenir aquí aquest comodí que bé pot jugar de carril, que pot jugar de tercer central.
Sí, bueno, des que vaig arribar al Sabadell pues ja venia amb l'etiqueta de lateral dret, però quan era més jove havia jugat en moltes més posicions i he sigut sempre un jugador que polivalent, com dius tu, que m'adapto molt bé on em vulguis posar el míster i bueno, aquest any pues m'ha tocat jugar en més posicions i bueno, pues ha sortit bé. Quan m'ha tocat jugar en altres posicions que no era la meva, pues m'han sortit bons partits i bueno, jo sempre dic que sóc un jugador d'equip, que estic per lo que se'm necessiti i en aquest any pues, ha donat el cas de que toca fer això i molt content.
Dius que ets jugador d'equip i pel que es necessiti, tenint en compte la renovació que està havent-hi aquesta temporada, pensant ja en la pròxima plantilla, el teu rol potser serà, no sé si dir diferent, perquè tampoc és que sigui diferent, però sí que, havent perdut algunes de les peces que portaven més anys a la casa, no sé si de portes endins fins i tot un té aquesta etiqueta de dir seré un jugador veterà en el sentit de l'edat, però sobretot en el sentit dels anys a la casa ja.
Sí, bueno, és veritat que el rol de les dos, li porti de les dues maneres, no veterà per edat i veterà pel temps que porto a l'equip, no? Però bueno, pues, són coses que es van donant durant les etapes del futbol, no? Quan vas complint anys i, bueno, pues, el que em toqui assumir, pues, ho assumiré amb naturalitat, amb moltes ganes i ja t'he dit, per el que faci falta hi estaré.
El maig vas fer 37 anys, és a dir, si tot va normal, a finals d'aquesta pròxima campanya faràs 38 anys amb la samarreta del Sabadell. Això és un número i prou, ja has demostrat, com dèiem ara mateix, amb aquesta xifra de no perdre't ni un sol minut en tota la segona volta, que el rendiment és el que és. Però explica'm una miqueta quin és el secret per arribar així de jove als 37 anys, amb aquest punt de rauxa.
Pues no sé què dir-te, suposo que serà que entrenar molt, ser molt pesat en el dia a dia, machacar-te tots els dies, no donar-te cap dia de no fer res, no? I al final pues també sort que tinc la fortuna de no patir lesions greus, no? I toquem fusta que continua així. Però bueno, també és veritat que moltes vegades al final no patir lesions també és del treball invisible que fas el dia a dia, no? I jo intento fer el màxim possible que estar a les meves mans per estar a les millors condicions possibles. I bueno, per ara pues, m'està funcionant i continuaré fent-ho perquè crec que és una de les fórmules per seguir competint en l'edat que tinc.
Acabo preguntant en clau col·lectiva de cara al futur. Ha estat una llàstima no poder continuar el futbol professional per un punt, per un gol, com li vulguis dir, però remant fins a última hora per acabar amb aquest punt de crueltat que va tenir el descens, però no caiem a la segona B de tota la vida, sinó aquesta primera RFF, aquesta categoria nova, que, home, un veu els equips que estaran en el grup del Sabadell. Òscar, no sé si estàs amb mi, que poden haver-hi, no sé, 6, 7, 8 equips que perfectament poden lluitar pel campionat i el nivell mitjà sembla que serà molt elevat.
Sí, està clar que amb aquesta nova reconfiguració que ha fet la federació, pues, al fer dos únics grups, pues, s'han quedat dos grups molt forts, no? Amb molts bons equips i que lluitaran per lo màxim. I bueno, nosaltres pues ara toque pues este de vacances, no descansar, cargar piles. El club sé que vol fer l'equip més competitiu possible que es pugui, no? Que faran equip per estar lluitant per allà a dalt i bueno, ja te dic, il·lusionats de poder començar bé la pretemporada, fer una molt bona pretemporada, començar el primer partit a tope, que surti tot bé, que estiguem allà dalt i bueno, el que te dic, lluitar per lo màxim, com ja s'ha dit, i estar allà dalt.
Agafo dues respostes teves d'aquesta mateixa entrevista. Deies que un dels teus objectius aquí a Sabadell era tornar al futbol professional, que te l'havies marcat quan vas arribar aquí ara fa ja 4 anys, i l'altra que tu ets pesat. En el dia a dia ets molt pesat treballant. Per tant, fent la barreja de les dues, l'objectiu de cara a aquesta temporada, repetim una altra vegada fórmula, intentar un altre cop tornar aquí al futbol professional amb aquest punt de ser tossut?
Sí, està clar. Lo que tots volem, no, després de que ho hem tastat, és tornar al futbol professional, no? Sabem que és un camí molt difícil, però nosaltres lluitarem al màxim dia a dia, com t'he dit, per arribar sempre a les màximes condicions, lluitar tots els partits i després, bueno, ja assegurar el que passa, no? Però per ganes i per il·lusió no serà.
Per cert, vacances de desconnexió, com deies, a casa, d'ara fins que comenci la pretemporada o també algun viatget per acabar de desconnectar del tot?
No, viatges no. A casa amb el nen, que ja el veig poc durant l'època de competició, i aprofitant estar amb ell i gaudir d'ell i bueno, poca cosa, perquè la veritat és que durant l'any ja fem molts viatges.
Doncs a gaudir també de la família, Òscar. Simplement això, que et volíem felicitar per aquesta renovació i continuarem gaudint d'Òscar Rubio, que queda corda per estona. Una abraçada, Òscar.
Bé, un altre per tu, gràcies.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tenim el futbol base, on si amb el futbol del primer equip diem que volem estar al futbol professional, jo crec que després dels resultats d'aquesta temporada estareu d'acord amb mi que amb el futbol base ja hi som, al nivell del futbol professional, perquè tenim els equips al nivell dels Barces, Espanyols, Cornellàs, Dams i tots els grans referents que hi ha de futbol base a Catalunya. Per tant, felicitats a tots i òbviament, com a màxim representant del club, doncs extremadament orgullós, no?
Avui toca passar per Olímpia també, Sergi, perquè, més enllà del que comentàvem ara amb Òscar Rubio, són 7 els ascensos aconseguit pel Sabadell, així ho dic de memòria molt ràpidament, el juvenil B i el C a preferent, també el cadet A i l'infantil A a la divisió d'honor, a més del cadet C a preferent i l'alevi D i E a primera divisió. Només un parell d'ascensos, un de fet és el de l'alevi C, que baixa, però els dos que venen per darrere pugen i, per tant, la situació serà millor encara la temporada vinent. I l'únic que queda per completar tota l'escala sencera de futbol base del Sabadell a màxima categoria són els més petitons, els dels Benjamins, que han baixat i que, per tant, no podrà fer el Sabadell l'escala sencera a màxima categoria des de Benjamí fins a juvenil, però sí que ho farà de la via juvenil. Ara de seguida escoltem les valoracions que fa un dels responsables en la matèria, però Sergi, feia anys que no veiem el Sabadell realment tan i tan bé.
Sí, ha passat per diferents etapes el futbol base del Sabadell en diferents èpoques i és evident que n'estem vivint una de les més bones. Si traiem la figura sempre estranya del filial, perquè és un equip atípic, en aquest cas el del Centre d'Esport Sabadell B, si agafem com a referència aquest juvenil A, crec que és una molt bona notícia. Ho va ser l'ascens de categoria, evidentment, i és una molt bona notícia que hagi mantingut la categoria. i gairebé et diria que s'hagi de confirmar o que s'hagi de convertir en alguna cosa quelcom habitual, que no sigui una excepció, sinó que sigui habitual, deia ahir el president, ara el sentíem, no? Posant com a exemples, ja no direm els Barces i espanyols, que sempre estan a aquest nivell, però que equips referencials en el futbol base català, com són l'Adam, com és des de fa molts anys ara ja la Unió Esportiva Cornellà, per exemple, doncs que el Sabadell ocupi també aquesta posició, insisteixo, no testimonial, no circumstancial, no puntual, sinó que es converteixi en un habitual de veure'l doncs, anys millors, anys pitjors, però de manera normalitzada en aquestes categories. Veurem si és el paper a seguir.
Escoltàvem el president Esteve Calzada, també hem pogut parlar aquest matí amb el Jaume Milà, és a dir, el responsable, el director esportiu del futbol base arlequinat, valorant una miqueta una temporada a la qual, diu, ja a la prèvia sabien que tenien bon material, bona fusta, per acabar fent el que han fet.
La veritat és que molt content. Sabíem que teníem bones plantilles, sabíem que havíem fet un treball previ abans de començar la temporada important, no només en relació a la confecció de plantilles, que ja sabem que els que juguen són els jugadors i tenir-ne de bons és important, sinó també amb el que fa a generar l'estructura clara de com volem jugar, no? Aleshores, bueno, sabíem que estaríem a dalt amb algunes de les categories.
I han aconseguit l'ascens, finalment, amb aquestes categories que buscaven. De fet, no només això, sinó que recordem que ha acabat a la part alta el juvenil A en el seu primer any a la divisió d'honor, que d'altres equips, com per exemple l'Alaví A, també ha aconseguit la permanència a la màxima categoria. Per tant, un èxit aclaparador dels diferents equips formatius del Centre d'Esports Sabadell i, sobretot, tenint molt clar quin era l'objectiu de la temporada.
Crec que com a entitat, tenir la cadet divisió honor o la infantil divisió honor era el que ens tocava, igual que fa dos temporades ens tocava tenir la juvenil divisió honor, i vam fer plantilles per estar dalt, no? A partir d'aquí ho hem aconseguit. Jo crec que més enllà de les divisions honor, que són fonamentals per nosaltres, pujar equips de preferent quan són de primer any, per exemple el cadet B l'any que ve són futbolistes de primer any que podran competir a preferent, és important per generar aquesta escala, no?
Al final, Sergi, parla molt i de seguida ho tornarà a fer el Jaume Milà, de la paraula escala, però és que ara mateix, per exemple, tenint com està l'estructura del Sabadell a nivell formatiu, un futbolista, per exemple, que aparegui a Olímpia, no sé, primer any de la Vi o Benjamí, pot fer tot el recorregut sencer fins a ser sènior, tocant bones categories sempre, cosa que no sempre havia passat.
I amb el que això suposa, perquè moltes vegades hem parlat amb jugadors que han vingut de fora al primer equip del Sabadell i quan se'ls ha preguntat per jugadors que venien del planter i que pujaven a la primera plantilla, deien, bé, al final, els que han passat per un bon planter, per una escola important, tenen aquells tocs, no? Tenen aquelles bases ben fixades, cosa que es nota, i a més ho deien així, no? Es nota que el Sabadell al final has pogut fer tot el recorregut, però no t'has arribat a trobar en categories importants, contra rivals importants, contra rivals que t'exigeixin, i en aquest cas, com dius, és molt diferent un nano que el dia de demà, això s'ha de cuinar i s'ha de treballar bé, evidentment, però un nano que el dia de demà hagi pogut passar per infantil, cadet i juvenil, enfrontant-te amb els millors de la teva categoria, no és el mateix que t'hagis enfrontat, amb tot el carinyo del món i amb tot el respecte del món, a equips de segon o de tercer nivell en la teva lliga, perquè has estat a preferent, doncs, o has estat a primera divisió, i el que t'has trobat, doncs, és evidentment d'una categoria o d'un nivell futbolístic inferior, no?
És anar guanyant competitivitat a mesura que vas avançant en les edats formatives, i de fet aquesta mateixa temporada ja hem vist el juvenil A divisió d'honor, jugadors com Alberto Salamanca, que han fet tot el recorregut sencer en el cas del migcampista, exceptuant un any que va marxar a Castella la Manxa en el propi Sabadell, per tant ha tingut carrera, o fins i tot Morral, un altre dels capitans. Dues més de Jaume Milà, la primera parlant precisament d'aquesta famosa escala.
Fonamental per poder donar projecció a la feina que estàs fent, poder donar una formació continuada, que els nanos continuïn al club. Un dels objectius principals de l'acadèmia del futbol base és generar rendiment esportiu amb els futbolistes que venen de baix fins que arriben al primer equip. Fins ara el que ens trobàvem és que parts d'aquesta escala de la que et parlava, que es trencava, perquè et faltava una categoria, i això el que et suposa és que un volum de futbolistes més alt marxin a una altra entitat, no? Aleshores, probablement els perdis. Tenint l'escala ens genera aquesta projecció pel futbolista, que òbviament sempre hi ha jugadors que s'aniran a estructures professionals més grans que les nostres, però al final són més reduïdes. Estem parlant de Barça, Espanyol, Girona i poc més. Això ens genera força, principalment.
Set ascensos, tota l'escala sencera, equips a preferent, a divisió d'honor, I a partir d'ara què?
Com a objectiu competitiu, jo crec que el tema ara és establir això, és a dir, entrar en una línia de calma i una línia de continuïtat i mica en mica que aquests equips de divisió honor vagin tenint millors plantilles, que aquests equips de preferent vagin tenint millors plantilles per això, no? Per aconseguir l'objectiu que és potenciar els futbolistes de la base i sobretot generar el volum de recursos que pugui tenir el primer equip quan els necessiti.
Doncs pensant fins i tot en primer equip.
És que a veure, que tu no podràs competir, ho deia ara el Jaume, que tu acabaràs no podent competir amb Barça i Espanyol, Adri, és una evidència. O sigui, és evident que un nano, una família, al final, si li ve una oferta per anar a un Barça o un Espanyol, difícilment és
rebutjable, no?
I lluitable, no? Però no ens equivoquem. Al final, el territori que abarca el Sabadell amb el seu futbol base no és només la ciutat, i ja no parlo només de la seva àrea d'influència. Si tu acabes reforçant aquestes categories i, com dèiem abans, tenir aquesta continuïtat i que no sigui excepcional, sinó que sigui normal veure'l aquí, al final tu tens un mercat al teu voltant prou important i prou ampli com perquè et puguis fer equip referencial de la zona. I amb això no tanco portes ni equips de la ciutat, ni equips de la comarca, ni equips de comarques properes. Però el Sabadell té capacitat suficient per història i ara per altres elements també, com per convertir-se en aquest equip referencial, com dic, d'una àrea d'influència que va molt més enllà de les poblacions que tinguis collindants a la ciutat.
I no és el millor exemple, o sí, perquè tampoc va fer tot aquest recorregut sencer, i potser, entre altres coses, és per això, però acabo amb un nom propi. Àlex Domínguez, porter de la Unió Deportiva Les Palmes, format en el seu dia en etapa juvenil al Sabadell, que ha entrat a la convocatòria de la selecció olímpica i, per tant, anirà a Tòquio. La veritat és que fa molta patxoca aquesta llista. Tenim el fill d'un exentrenador del Sabadell, Dani Olmo, el fill de Miquel Olmo, que es troba jugant a l'Eurocup ara mateix i que és un dels sis, juntament amb Unai Simón, amb Eric García, amb Pau Torres, amb Pedri i amb Oyarzábal, que després de jugar amb l'absoluta marxaran també al Japó amb la sub-21, amb l'olímpica, però avui coneixem aquesta llista i sempre ve de gust veure un exjugador del Sabadell en una d'aquestes llistes.
Sí, com dius, no és el paradigma, no?, de jugador format al planter, perquè al final és un pas testimonial, però bé, suficient com per treure una miqueta de pit i poder fer bandera també de que, en certa manera, Sabadell, o el Sabadell, per ser més exactes, a través d'Àlex Domínguez, del porter de la Unió Deportiva Les Palmes, i serà també en aquests Jocs de Tòquio, com dius, al costat d'un terrassenc com Dani Olmo, que ja s'ha fet un home també a la primera plantilla de la selecció absoluta, i per tant, doncs, potser molt més normal la seva presència, tot i que veurem si algun d'aquests, el cas de Pedri i no sé si algun altre, els seus clubs de procedència acabaran demanant que rebutgin la proposta d'anar als Jocs per intentar descansar i no acumular tants quilòmetres i tants minuts a les seves cames.
Tu vas passar bé ahir amb l'Eurocopa, eh? 14 gols en dos partits, dues pròrrogues, una tanda de penals, sorpreses amb la gran favorita caient, França contra Suïssa.
Més enllà de resultats, sense entrar a valorar qui passa, qui no passa, qui cau i qui es queda, com a espectador de futbol, crec que va ser una tarda-nit per gaudir de veritat, més enllà de si tinava molt o tinava poc en els partits, però al final veure un 3-5 entre dues seleccions de primer nivell i veure un 3-3 resolent-se en una tanda de penals pràcticament perfecta, si no arriba a ser per l'error, que al final algú havia de fallar, de Kylian Mbappé, estem parlant d'un espectacle que, si a vegades diem allò que el futbol ha de respondre a la part d'espectacle, ahir, si haguéssim comprat entrades, les haguéssim amortitzat perfectament amb aquests, anava a dir 180 minuts, no?
No, bastant més.
Més de 240 minuts més penals que va haver-hi en els dos partits.
Segurament, si ets entrenador, no estaràs tan satisfet amb l'aspecte defensiu, perquè va deixar...
Avui el seleccionador suís i Luis Enrique, el seleccionador espanyol,
poc importa, sí.
Segur que estan intentant millorar coses de cara a... Bé, Espanya juga divendres, Suïssa no sé si juga també divendres,
juguen
no?
Juguen entre elles. És Espanya-Suïssa, clar, jugant divendres a les 6 de la tarda.
Completament, doncs això, segur que de cara al partit de divendres que tenen tots dos a Sant Petersburg han d'estar millorant coses dels 6 gols que van encaixar els uns i els altres per partida repartida.
Això pels gurus que deien que el futbol ja no interessava i que era correcte, infumable menjar-se 90 minuts. Ahir van ser 240 i tu, van ser d'aquells que la digestió va ser ben bona. Va, que marxem per les branques. Sergi Garcés, demà o demà passat o quan toqui a la següent edició del podcast del Model Suís Més. Una abraçada.
Fins a la propera.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.